Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Pues molt benvinguts, mosseguis. Com estem? Com anem? Quin goig, quin plaer tornar-vos a trobar tots una setmana més. Avui ja no som els dos de Navarone, som els tres jinetes de l'apocaletxe.
De l'apocaletxe.
Sí, parla, sí. Parla per tu, eh?
Bueno, sí, clar.
Doncs clar. Estem en... hòstia, el Marc i jo, que estem habitualment, el Marc Alier, hola Marc.
Hola, què tal, Tomàs?
Avui, per la nostra salut mental, podem veure una persona amb uns ulls normals i tal.
Sí, perquè...
Sí, Dios bendiga Windows, perquè se li ha espatllat la màquina.
No, és molt curiós, és molt curiós, o sigui, crec que al final el que passa amb aquesta puta màquina és una màquina
Windows.
Fins ara
teníem una intel·ligència artificial i ara tenim el Marc de veritat.
Sí,
perquè
sí,
posa,
sí,
exacte. I'm an adult, una merda, ets un adult. Bueno, que té los
cites. No, però mira, I'm an adult...
But not like a real adult. Molt bé.
Exacte. Sí, sí. Exactament. Adult, but not like a real adult. El que crec que li passa en aquesta màquina Windows, que a més porta el dissipador més car que hi havia pels puestos.
Claro.
El problema aquí és que quan tu poses la torre en modo de manera que la placa està vertical, crec que d'alguna manera
la gravetat.
El puto plàstic de merda que aguanta el dissipador, doncs cedeix una mica i jo es perd una mica de contacte. Llavors, clar, posant-li pasta nova, doncs la pasta ajustava, però suposo que també tota la pallaringa va baixant i al moment que no fa prou contacte i el que tindré és que agafar i girar i fotre l'ordinador pla.
Tomàs, tu t'imagines el teu Mac Mini que li dones la volta i ja no funciona?
El meu Mac Mini...
Per favor.
Va arribar a aquesta casa fa 2 anys, el vaig connectar i ha estat igual des del primer dia que el vaig deixar. No s'ha mogut.
Però això és el que passa amb els PCs.
No fa soroll, no té ventilador, no s'escalfa.
Però això és el que passa amb els PCs clonis, que són una mica una pila de peces que en principi no estan dissenyades per treballar juntes o almenys no estan provades juntes i, bueno, en teoria són compatibles, però, bueno...
I passa el que passa.
La compatibilitat està en una curva. I d'això, per cert, una cosa, sabeu allò d'en Bruce Springsteen, no?
Espera, que anem... Deixa'm fer la presentació i entrem a saco.
Però bueno, sabeu on Bruce Springsteen va arribar i va dir hola Catalunya, hola Barcelona, aquesta cançó va dedicada a la lluita del podcast Mossega la poma per entrar a Wikipedia.
Sí.
Que per cert, que jo sàpiga... A l'Obama va dir que sí. Mira si va dir que sí.
L'Obama estava d'acord amb que entréssim a Wikipedia.
I la dona de l'Steven Spielberg i la senyora Obama, perquè tots tres van pujar el dia següent a veure la muradeta, a veure si ens posaven a la Wikipedia també, eh?
Sí. Amb la samarreta de Mossega la poma.
I love Mossega la poma, please include in the Wikipedia, eh? Sí.
No, hi ha fotos, ho podeu buscar, hi ha tot un moviment internacional, unes ONGs que s'han muntat, perquè de Mossega la poma entre Wikipedia, i pensa que som finalistes dels Premis Sonor muntats, diguéssim, per la
panxa. En dues categories,
i d'entrada, primer de tot, és una injustícia que no estiguem a la categoria del millor guió.
Home, clar, perquè no tenim guió.
És una injustícia, perquè tenim el guió més minimalista i més, o sigui, amb poca cosa tot el que fotem.
Mira,
quants d'aquests podcasts són de grans ràdios i això?
Em sembla que...
Hi ha de tot, hi ha de tot.
Sí, mira, hi ha galifardeus també.
Els que s'estigueu mirant a Twitter...
A YouTube. En el ciberespacio.
Vaig a compartir en modalitat finestra el guió d'aquesta setmana. Això no ho he fet mai, crec, així de gran.
Això és una primícia
de Mossega la poma.
L'any que ve ens anomenen per el millor guió. Ja ho veig.
Vale. Home, és que tenim guió... Xatos, tenim, no només tenim guió, sinó aquí a la columna de la vostra esquerra teniu tots els guions de Mossega la poma dels darrers programes. Tots.
Que van superbé quan busques alguna les notes, que et surti tot el de Mossega.
I aquí, a aquesta pàgina d'aquí, teniu el guió d'avui. El guió d'avui està aquí, eh? Està aquí el guió d'avui, eh?
Tot el que estem dient ara, i tot el que estem fent ara, està escrit fil per randa en el guió?
Bueno, doncs volem estar a tres categories. La categoria de millor podcast escollit del públic, això és el que més gràcia em fa.
Sí, això no... sí, això
sí. Sí. Els millor podcasters, em sembla que era, no? El segon, sí, sí, el sí. Que eres tu i jo, Marc, que no sí. Entenc per què, perquè no m'he considerat mai millor podcaster de res, però bueno. I la que manca és el millor guió, com teniu aquí la prova fefaent de que tenim guions.
El millor guió, sí, 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 sí.
Bueno, vaig a deixar de compartir vergonyes. ai, senyor. Bueno, doncs, a veure, a part de tot això que hem dit i que tornarem a repetir a la secció de contacte perquè estem contents, entre d'altres temes d'actualitat, avui, d'actualitat tecnològica, òbviament, avui parlarem de l'estat de l'art de les aplicacions de microblogging. Vale? Va fer dies que no en parlava, molt tangencialment, i avui anem a dedicar una estoneta a parlar de Twitter.
Per què?
Per què? Per què? El projecte de Meta Barcelona. Que només...
Meta a Barcelona?
Hi ha un projecte... És el nom del projecte?
Sí, sí, és el nom del projecte, eh? Que no, només li faltava a la ciutat de Barcelona
però,
que el Zuckerberg li fiqués...
Coses no ens donaran cap premi, tio.
Sí que no. Vende, no?
És que el Zuckerberg havia de fer un projecte de microblogging de text, li ha posat Barcelona, que només li faltava això a la ciutat, per ser un nou projecte d'extracció massiva de dades i venda de publicitat amb el nom de la ciutat. Vull
dir que... A robar carteres.
A robar carteres. I a més parlarem de... Mastodon, que fa uns dies que he anat recopilant informació que us la volia compartir, de Blue Sky. Sabeu el que és Blue Sky?
És el nou Twitter del creador de Twitter?
Exacte, del Dorsey. Vale. El Dorsey ha dit, Mas, lo estás haciendo tan mal que voy a hacer una alternativa. ¿Vale? Para que la extracción de datos lo haga yo.
Es como la canción de McClane. Tú no sabes hacerlo bien y exacto. Yo te voy a enseñar.
Ya enseñar.
Y ya está. No sabes bueno, doncs, hacerlo.
Això és el que... I això, i alguna coseta de com anirà la Worldwide Developer Conference, algunes cosetes que ha apuntat Magma, tenim avui en el guió i segur que hi haurà mil coses més que ni bueno, tan sols hem previst.
També val a dir... que just després que sortís el programa passat, vale, algú a Twitter va treure exactament el meu anàlisi de mossega la poma, vale, sobre el que passava amb Apple i amb Apple i intel·ligència artificial, i el meu anàlisi algú el va traduir a l'anglès i el va penjar. Vale? I llavors immediatament el senyor R va dir que era absolutament mancat de substància i que, i que no estava bé i que tenia la...
I viaix.
Tenia la targeta vermella del senyor R. Però el senyor R hauria de dir que aquest senyor s'ho va copiar de mi.
Ah,
de mossega la poma.
Sí,
els tuitaires sí, anglesos sí, sí, escolta sí. Mossega la poma i tradueixen els continguts en català a l'anglès.
Sí. També va passar un efecte curiós i és que ChatGPT ja comença a saber qui som i si ho fem i què fem. Vale? Sí, perquè resulta que molts oients de Mossega la Poma, arrel del que vàrem dir en el darrer capítol de que sí. ChatGPT no sabia res de nosaltres, han començat a preguntar-li, escolta'm, tio, digue'm, què saps del podcast de Mossega la Poma? I també els han corregit i ara ja comença a dir medias verdades. Vull dir que està bé això del... Que per cert, no sé si sabíeu això.
Podríem preguntar si que busqui Mossega la Poma a la wiki.
No sé si sabíeu aquesta anècdota, però ChatGPT en francès és jo m'he tirat un pet. Vale? Jo, GPT, és que jo m'he patat, saps? Jo m'he espaterrat. Ja. Vull dir que sapigueu que GPT vol dir que jo m'he tirat un pet en francès.
GPT.
Ah, tu t'he PT, jo GPT. GPT. I ja està, ja podíem acabar aquí el programa perquè hem dit el més interessant d'avui. Bueno, doncs, tot això... I més serà aquest episodi. Quan vens tu, Magma, la cosa es desmadra, perquè l'últim episodi va quedar prou curiós.
És culpa de Magma?
No sé, jo no sé de qui és la culpa, però... Bueno, doncs
i
això
que portem
serà...
10 minuts amb la intro també és culpa meva, no?
Bueno, l'últim capítol vam portar 20 amb l'outro.
Escolta, li estava ara preguntant a GPT-4 sobre Mossega la Poma, no tenia flowers, eh?
Ni flowers, bueno, perquè
ni
tothom
flowers,
la prova...
No
perquè la gent
res,
que ha preguntat a GPT li va preguntar a GPT-3.5 i no al 4.
Ah, jo estava preguntant el 4. El 4 no en té
no, idea. El 4 no té ni idea. No, perquè no. Mm, bueno, doncs això.
3.5, a veure què diu el 3.5.
Ja veuràs. Sorpresa. Doncs això, tot això i més serà l'episodi 552 d'aquesta temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Que m'ha dit que em pentini, tio.
Sí, ja ho hem dit tot.
Que em pentini.
El GPT.
Podríem fer un daily podcast amb aquests 20 minuts d'introducció i...
Clar, ja està.
Vale, i ja ho tenim.
Però hauríem de tenir un guió diari. Hauríem de tenir...
No cal.
Fem el Daily Premium i ja està.
El Daily Premium.
Premium, amb, sí.
Com diuen els d'aquests de màrqueting, per monetitzar això, com diuen, un... Ai, té un nom. Bueno, no sé, com jo de màrqueting no entenc. Bueno, en total, que...
No?
Sí. Va, anem a la primera part. Anem a parlar de l'estat del microblogging, vale? Fent reflexions. Ja sé que no és... Bueno,
el Microsoft GPT, Mossega la Poma, és un podcast en català de ciència.
Sí,
de
però el Microsoft Bing GPT busca. Està connectat a internet. El que fa és...
Això
funciona de la manera. Tens el GPT, tens el GPT-4, i llavors el que fa és que el Bing fa una consulta a internet, agafa informació, la matxoqueja, la fica dintre, li donen al GPT i llavors li donen unes indicacions molt llargues, que de fet la gent l'ha hackejat i llavors el GPT d'allò.
Perquè
té les dades.
Ho agafa de la pàgina web, no? Perquè diu que hi ha el Coque, Raül Arriba, Sílvia Bonàs i Albert.
Sí, sí, està també... A veure, ja és que anem malament. Nosaltres la nostra pròpia informació la tenim desactualitzada. En Coque està... En Coque està a Uruguai.
No,
però són l'Albert.
No
està Mossega la Poma des de abans que en Magma entrés a la carrera.
Sí, tant.
Sí, perquè jo però la Sílvia Bonàs...
En Rai hi era, va marxar i ha tornat.
Tornat.
O sigui, tingut temps de marxar. O sigui, és com allò dels rellotges que donen dues vegades l'hora bé, aturats.
No, a membres de Mossega la Poma diu una cosa, diu persones... que han format, que formen, sí. O han format part de...
No llegeix bé el...
Bueno,
exacte,
sí.
No llegeix bé.
No. De totes maneres, això trenca un mite. I és que el ChatGPT només ha llegit com a font primordial la Wikipedia. No, perquè nosaltres a la Wikipedia no hi som.
No hi som. No, però en aquest cas ja us deia. O sigui, quan preguntes en el Bing, és com si tu entressis en el ChatGPT.
Sí, no, si t'ho poses sota...
Li dones
sota...
un text i li preguntes sobre aquest text i llavors et contesta.
Sí,
però
sí.
No,
si et poses
no
sota les referències, mossegalapoma.cat és la primera, Andorra Fusió, la segona, YouTube i Aixeta.
Encara sortim per Andorra Fusió?
Bueno, alguna
cosa. No,
jo
ja
estic molts anys col·laborant,
Té la referència, sí. I esmentant Mossega la Poma moltes vegades, sí. I, de fet, alguna vegada sí que havíem entrat com a Mossega la Poma,
Jo vaig entrar molt... Jo vaig estar com a 3 o 4, o potser més de 4 anys, que entrava una vegada per setmana i parlava amb el programa dels becaris.
El programa és el 2007.
I després la Creu. Primer amb la Creu i després amb els becaris.
Poca broma, que era de ràdio... De Ràdio Nacional d'Andorra. Ah, sí, mira el... Bueno, aquest és un dels programes més escoltats històricament de Mossega la Poma, el d'en Barceló, que n'ha estat diversos, però hi havia un...
29
un...
de juny del 2016.
16, no? Bueno, tornem al microblogging i a l'estat del microblogging de les coses. Va, us explico.
Jo és una cosa que no entenc. O sigui, a veure, fer una plataforma de microblogging és tecnologia del 2006.
Però sí, aquí
és el
que
South
menys,
by Southwest mai, 2006.
Però el que menys importa aquí és el microblogging. El que més importa
que
són
passa,
altres coses.
No, el que passa aquí és... A veure, hi ha una cosa interessant aquí i és que Twitter s'ha carregat una cosa. Twitter tenia una cosa ben feta que nosaltres no teníem, ¿vale? Que era el de la marqueta blava. I la marqueta blava era un indicador reputable de que qui estava piulant era un ésser pluricel·lular real. Vale?
I reconegut, sí, sí.
I reconegut, és a dir, has estat verificat. El Elon el que va voler és que la gent que estava verificada pagués cada mes per estar verificat, doncs perquè necessitava d'allò. I el que ha fet en aquest cas és, ara és real qui paga. Però què passa? Que llavors una granja de trolls pot agafar i pagar els euros que sigui. Jo ara aquest mes vull muntar una campanya difamatòria contra qui sigui,
sí, sí.
Pago doncs 10.000 m'agasto 80.000 dòlars
com a mes els 8 euros i suplantar identitat, sí, sí.
I agafo i faig una campanya amb tots els allòs. Què és el que passa ara? És que aquest bloodmark s'ha convertit en valor negatiu, és a dir, hi ha gent que està
en desprestigi,
a gent que té això, i de fet hi ha hagut gent que tenia més de 500.000 seguidors que allòs li donaven el blue check automàticament i deien no m'ho fiquis perquè m'estan fent en follow perquè tinc el blau. Perquè sí, es pensen que estic pagant.
No us en recordeu aquella conta?
Gent com el Stephen King, em sembla que era, i altra gent que ha dit, escolta'm, a mi... Perquè el Musk va dir un dia, hòstia, tu i tu, que sou tan importants, sou tan influencers, perquè no heu pagat pel Twitter Blue? Ja us ho pago jo. No me'l paguis, que és un desprestigi, que jo no vull ser condemnat per el Twitter Blue.
No, sí, perquè ara et condemna, ara el pitjor que et pot passar és que et condemnin per dir alguna cosa a internet. Però, a veure, al final el problema que hi ha, és l'elefant a l'habitació, és el que no estem veient. És a dir, el cost, ara quan en la campanya d'en Trump del 2016, en Trump volien agafar i muntar una campanya de trolls, el que havien de fer és pagar a senyors i senyores que estiguessin allà sentats amb molts mòbils o molt que sigui i piulant i coses, i alguns bots i coses, però havia d'haver-hi gent generant aquest contingut i analitzant les coses i tocant-ho. Però avui en dia generar contingut de tipus text, contingut d'imatge, vídeo, àudio, suplantacions, deepfake, el cost, la qualitat és altíssima i el cost és baixíssim, amb la qual cosa, o sigui, no ens n'estem donant compte de dir que començarà a ser un problema que les coses que ens arriben sapigués si són de gent de veritat, si són imatges de veritat o no. I, per tant, la identitat, el fet de que hi hagi algú al darrere, saber segur que això ho ha generat una persona que no ha sigut modificat, etcètera, etcètera, començarà a tenir valor. I llavors, esclar, és a dir, una cosa que tenia un valor acollonant i ho han tirat a la bassa. Llavors, és a dir, aquest és el problema. O sigui, de veure, ara mossega, fixa't una cosa, mossega la poma ara, mossega la poma, portem 17 anys fotent això, vale? Que ara segurament podríem agafar a entrenar algun model que anés parint mossega la pomes i coses, però segurament quedaria cutre. Vale? Però som reals perquè tenim una història. Però si ara surt un podcast nou, potser no hi ha ningú al darrere. Sí. Potser hi ha algú que és igual que fa anys que estem veient aquestes cares de persones que no existeixen, doncs que hi hagi un podcast de gent que no existeix.
I no és això. I el perill de Twitter Blue és que la gent que ha decidit no pagar la etiqueta de validació vingui un tercer, que no és ell, el suplanti i digui que és ell. I aleshores, qui és ell? El del Twitter Blue? El que no té el Twitter Blue? És un desastre, un autèntic desastre. De totes maneres...
Però digues. Per mi el problema és... Per mi el problema que tenim ara com ara és... I no...
No només de Twitter, sí.
És la necessitat de saber que al darrere hi ha una persona. I perquè el problema és tant que cada vegada més ens començarem a trobar que estarem interactuant a internet amb alguna cosa que no és una persona. Que pot ser molt interessant i pot generar un contingut molt provocador i molt interessant, molt sexy, molt el que vulguis, però no serà ni de veritat. No serà de veritat. I a més es crearà molt, molt barat. O sigui, i ara, per exemple, aquest dematí corria per Twitter un vídeo d'un anunci d'una cervesa fet per intel·ligència artificial. Vale? I era cutroide. Era cutroide, però, escolta, si acosta...
Hi ha certs anuncis de les televisions, ja no dic estatals, catalanes, que quan els veus dius, mare meva, per favor, que una intel·ligència artificial ho faci, perquè... Són carques, són...
El que siguin carques o que no siguin... O sigui, curiosament, serà molt fàcil que una IA et faci anuncis carques perquè hi haurà un repositori d'anuncis i de guions carques. O sigui, fer alguna cosa moderna amb una mica de cara i ulls sense intel·ligència artificial serà més fàcil perquè l'IA et replicarà el que existia abans. Però, que a veure, jo recordo quan patinava sobre gel a l'escating, un dia em diuen, avui no patinem perquè estem fent un anunci. Doncs es tanca l'escàting i tothom a fora. Llavors, això val quartos. Llavors, moltes d'aquestes coses començarà a ser cada cop més barates.
I no hauràs de pagar cap model ni...
Això és molt preocupant i hi ha col·laterals que ja vam dir la setmana passada també en relació a la intel·ligència artificial. Mira, la meva empresa ha enviat un comunicat als 350.000 empleats. Que som gairebé... Som com Sabadell i part de Terrassa, la meva empresa.
Pensa que quan algú envia un correu d'allò d'aquests que afecten a més de 1.000 treballadors, i en el vostre cas 350, els de finances li ha de dir, escolti, vostè sap quant ha costat aquest correu? Perquè si aquest correu són 10 minuts, això vostè ho multiplica pel preu hora promig de 350.000. Aquest correu ha costat tants calés a l'empresa. Que lo sepas. Pensa tu que sí valia la pena enviar aquest correu.
No és tan llarg, però sí que és molt clarificador i diu "What can and can't do?"
Ho estàs llegint a l'Apple Watch?
En l'Apple Watch. És
una de pantalla de 27 pulsades davant.
És una mala
veritat. No necessito més que el titular i les primeres dues línies.
És
diu, what you can and can do generate... Hòstia, és que m'està llegint i no vull que ell m'hi llegeixi. Can do generative artificial intelligence, generative AI, because has become a hot topic recently. I aquí continua, que no vaig a llegir més, no? Però sí que ens donen unes instruccions, que està bé perquè són de sentit comú, d'allò que pots fer i no pots fer en l'àmbit corporatiu amb el chat, amb les...
Bueno,
que amb...
heavy.
Sí, heavy.
Bueno, però és, o sigui, i això ens ho començarem a veure. Això ens ho començarem a veure mica en mica perquè d'això, doncs, la... Jo, a veure, la conya allò de que és allò que ningú vol tocar amb un pal llarg, però allò dels NFTs, dic, segurament potser les criptofirmes i certificar allò de que quan tu tinguis que quan tu tiris una foto amb l'iPhone o facis una gravació, que això digui això certificado bits orgànicos de cultivo ecológico. I si sin organismos generados con modelos raros i ja està, perquè primer tot perquè tindrem allò de les guerres de tòner, tindrem quantitat de textos, quantitat d'imatges, quantitat de vídeos, quantitat de bulos, i això ens obligarà a generar anticossos. O sigui, és com això, vosaltres envieu ara PowerPoints inspiradors per email.
No, home, això era antic.
Però que aixequi la mà el que no ho hagi fet mai.
No,
ho hem fet
nosaltres...
alguna vegada. Ho hem fet, però... que ho vam fer el 97. Ho vam fer el 97.
Jo me'ls quedava els PowerPoint sexys. Els sexys.
Els PowerPoint sexys o els inspiradors o els de... o de lo que sigui. Però algun PowerPoint hem enviat per mail. Segurament quan vam tenir la DSL per primera vegada. Que ja fa 22 anys que no ho fotem. Vale, però ho hem fet. Perquè ja han desenvolupat les normes socials i sabem que no es fa. I bueno, de cop i volta ton pare t'ho envia i dius, hòstia...
Bueno, però ara es fa lo de l'osito dient buenos días per WhatsApp, que és horrible.
A l'osito dient bon dia per WhatsApp. Bueno, escolta, mira, l'altre dia a mon fill li va arribar una cadena d'aquestes de WhatsApp de que hi havia una bruja posseïdora que hi va estar que d'allò, si no ho reenviaves, no sé quan jo... I mon fill,
això és més bé
que el canviat, collons, tio, que això ho he enviat, ho has escrit algú
també. És més vell que
sí,
no sé què.
Sí, però clar, si no ho has viscut, no has desenvolupat
els anticossos, sí.
Els anticossos, i llavors diu, bueno, ara hem de desenvolupar anticossos nous. O sigui, al final serà com lo de les càmeres dels radars, les càmeres dels radars.
Ei, ara han baixat l'error o no sé què, han dit, eh?
Bueno, no és que baixin l'error. El que em sembla que passa és que van amb els de Trump. Els radars de Trump, el ràtio d'error és pràcticament inexistent.
Ah, de Trump. No, de Trump. O sigui, no de Trump. Amb el Trump. Dic, no m'estranyaria. És que no m'estranyaria gens.
No els de Trump. Els de Trump.
Si era el 7 o el 8% d'error. Ja.
Els radars de Trump saben exactament quina és la distància que hi ha entre radar, entre càmera. De fet, no és ni un radar, és una càmera. Saben la distància entre càmera i càmera,
però els radars de Trump... saps que una cosa, els radars de tram són molt interessants perquè et fan fer càlcul constant.
No, ara però que això, ara... tens el control, el limitador del cotxe o
és una vergonya.
No, no, ara vaig a 125, hòstia, l'haig de compensar, tio, quan compenso? 10 minuts, per 125, haig de baixar 112.
El meme aquell de les matemàtiques allà calculant.
Que tinc el que està les matemàtiques.
La hipotenusa de la integral del coseno de su puta.
És uns putos logaritmes mentre vas parlar pels túnels de Vallvidrera, que no flipes. Tio.
No, home, no. Tu fas, fiques el punt, fiques el limitador.
Bo per les mates.
Tu casques el limitador.
Afan recaudatori.
A mi a França m'han fotut una multa molt ràdam de tram per 2 km/h. Mm. Un lloc que es podia anar a 90, vaig anar a 92 i em va arribar la multa per correu. Hosti, que simpàtic, eres francesos.
Sí. Bueno, fan, són acurells, està bé. Bueno, acaben amb Twitter.
No, però el que
no
deia és... de les càmeres dels radars, una càmera d'un radar et fa una fotografia, aquella fotografia està criptogràficament, té una criptografia per validar que els bits no han sigut modificats. Té un checksum i té les seves coses allà dintre. Llavors, ara, quan fèiem alguna cosa, mira, doncs, haurà d'haver-hi, doncs, diguéssim, com una seqüència de tots els llocs per lo que ha passat i sabrem si són bits orgànics o no.
Et passaré un enllaç, Marc, d'una fulleta metàl·lica que venen per AliExpress amb un mando, la pots posar a la matrícula. No l'has vist, l'invent aquest? Que venen per AliExpress? És una fulla d'arbre suficientment gran per tapar un número. Te l'enganxes a la matícula.
Ai, mira, senyora gente, se me cayó una fulla de plataner.
No, és que porta un mando, és un electroimant. Llavors, quan arriba el senyor agente li dones el mando i la fulla ja no hi és. És brutal aquest invent.
Tu ves els guardes civils
i ja està,
cau la fulla i a tomar por cul.
Això, tio, s'ho tenen que haver inventat els coreans, perquè està boníssim. Bueno, acabem amb Twitter, que només volia... Vull anar a altres, que tinc coses més interessants.
Amb un el van enganxar, eh? Hi havia un tio a la ronda, un motorista que tenia un mecanisme que amagava...
Que amagava
la moto trucada i amagava la matrícula. I el que passa que ja cada dia passava la mateixa hora i al final ja el van estar esperant. Ja passa tot
aquí, tio.
Parlant de... Parlant d'AliExpress, la gent que coneix el Musk i que ha anat publicant una mica el seu teòric o inicial roadmap, és que el Musk estava estudiant de convertir Twitter i de fet ara ja ha anunciat que que ho posaran en marxa aviat, els micropagaments, i la idea subjacent és convertir Twitter en WeChat. En WeChat, que és que sabeu com va el WeChat a la Xina, no? Que és un control absolut. Bueno, tanquem Twitter.
Sí, però a veure, WeChat, el que passa, va sortir ara la setmana passada, els xinesos bàsicament van dir que si tu ets una empresa que fas intel·ligència artificial has de tindre algú del partit allà i has d'anar amb la doctrina del partit. O sigui, a Xina tu vols tenir una startup tecnològica ja des de fa molts anys i bàsicament aquesta empresa està controlada pel partit i el partit ja fa que digui, escolta, comerç electrònic té que anar per Alibaba, i AliExpress, Alibaba, que és el mateix grup, i si tens que agafar i fer comunicacions i coses d'aquest estil i pagament, tot va per WeChat i és gairebé el d'allò del partit i ho tenen i saben on punxar. Llavors, hi han certes coses que sorgeixen a Xina perquè hi ha el partit al darrere. Llavors, en aquí orgànicament sortir, difícilment qualsevol cosa que faci avui en dia l'Elon d'aquest estil triomfi. Difícilment perquè...
A Occident, sí.
No, a Occident, però a més a més també el que passa és això, és a dir, l'Elon fa coses que són molt millors que qualsevol altra cosa que existeixi, com en el seu dia va fer en PayPal, com en el seu dia va fer traient els Tesla, o com a veure, la nau aquesta espacial, el Big Fucking Rocket, el Starship, és l'hòstia.
Sí, que
comencin a volar que comencin a treure els coets i que de cop i volta es redueixi dràsticament el cost de per quilo que tu posis en òrbita, doncs tothom comprarà els coets de l'Elon.
Això, si no l'han posat a la presó per haver matat a mitja població de Florida, perquè l'últim pepinasso que va treure va saltar...
Els cotxes guapos.
Va saltar, a part de que va fer un forat, tot el formigó que hi havia sota, perquè va destrossar la plataforma de llançament, els pedrolos de 50 quilos apareixien a 10, a les poblacions a 10 milles de distància del centre de...
No va matar ningú per això, oi?
No va matar ningú, però té una denúncia feta pels alcaldes esbarats de les poblacions circundants. Perquè
aquest Bruto, o sigui, és una miqueta com el Bruto del poble per a la Revetlla de Sant Joan, eh?
Que no van preveure que la ona expansiva del llançament destrossaria...
Però no n'havien fet cap similar en aquella plataforma.
Clar, no havien provat res així.
Bueno, s'havia provat, clar que s'havien provat grans coets, però tenien uns fonaments i tenien una dispersió.
Però més hi havia Galí Fardeus allà mirant-s'ho, que podien haver pres mal, eh?
Sí.
Per mi que hi havia algun àngel, algun àngel o algun viatger del temps canviant la posició de les persones perquè no es morís ningú. Perquè, poca broma.
Bueno.
Jo no crec que una cosa que foti avui en dia l'Elon, tenint tan mala fama, o tan fama de capsigrany, aconseguirà... Ell aconsegueix coses quan fa una cosa que són 10 vegades millor que qualsevol altra cosa. I les coses que són simplement una anada a l'olla seva, doncs no tiren.
No sé el que pretendrà, però jo crec que si Twitter no aixeca el cap amb un temps prudencial i no estabilitza, i les alternatives, que ara en parlaré, no es consoliden i li fan certa ombra, al final d'aquesta joguina s'encansarà i la tirarà a la paperera, la vendrà, no sé.
Sí, però és que és una cosa molt petita, és una cosa molt petita, és com...
Però li roba molt de temps, està tot el puto dia allà, és que li roba molt de temps, està tot el dia allà, contestant, posant... En fi, és una xurra.
És la seva vàlvula d'escape, ell té... A veure, és un paio que... A veure, té Tesla, té SpaceX, té el Boring Company, està fotent el robot... Poca broma, el robot que està fotent Tesla. El robot que està fotent és l'Optimus, que és una merda de robot, però són els únics que tenen una estratègia de fabricació de robots a escala. És a dir, que quan tinguin un robot que funcioni i aquest al final això es tracta de software, són els que tenen la capacitat de construcció a escala. O sigui, poca broma, és que aquest home fot cosa... El de Twitter, sí, és una bogeria seva i que segurament... A veure, jo crec que és... algú deia l'altre dia que llegia de l'estratègia del Donald Trump de... utilitzar aquesta estratègia d'escandalitzar tothom perquè la gent parli d'ell. Estem parlant d'ell, tio. Estem parlant d'ell.
Sí.
Així, bueno, amb la propaganda gratis dels seus productes i les empreses que ell té, a través d'això, ja s'ho guanya.
Anem a parlar d'alternatives, per no donar-li més vidilla al subjecte. El Zuckerberg, que sempre va al darrere de tot i tot el que fa és una equivocació, perquè metaverso, ara ningú parla del metaverso, està de modé i ha fotut a fora 15.000 persones del metaverso. I dius, hòstia, no sé.
Aquesta m'agrada, perquè és una d'aquelles que nosaltres havíem no parlat.
No.
N'havíem mencionat, però més fa més d'un any. El Metaverse no ens interessa. No va enlloc. No.
Ara el Zuckerberg diu, vaig a fer un projecte focalitzat en el text, que farà servir les credencials d'Instagram per accedir-hi, que tindrà l'adjectiu descentralitzat perquè està de moda. I es diu
Barcelona, dius?
Es diu Barcelona, projecte. Sí. De fet, hi ha poca informació, l'he estat buscant per fer el guió.
No heu sentit res.
I us posaré l'enllaç de les úniques fonts originals que en parlen. De fet, no sé qui li va fer una enquesta, bueno, té contactes dintre, ja ha estat parlant amb els enginyers de Meta, i els mateixos enginyers de Meta en diuen, ui, això és una fumada del sac, i com dient, això no.
Hi ha coses, o sigui, si jo fos el Zuckerberg i hagués de treure alguna cosa, intentaria treure-ho stealth, o sigui, sense posar el nom de Facebook al mig.
De res. Bueno, Barcelona no.
Pots utilitzar,
ho treus. El nom de Facebook ja no.
Ho treus com una startup i veure si vola i si ho tires, si s'enganxa contra la paret i després pots dir que és teu o no. Però d'entrada, de dir, és que hi ha coses que són com dir, això ho ha tret el Zuckerberg, potser que no hi entrem ara.
No sé. Bueno, que sapigueu que hi ha aquesta variant. Vull parlar de Mastodon, que he fet una mica una recapitulació de com està el tema de Mastodon. Ja sabeu que nosaltres estem com a mossega la poma a Mastodon només. Jo continuo pensant que el projecte és interessant, però va a un ritme molt, molt lent, no d'usuaris, que va creixent, sinó potser de plantejament de projecte, cosa que és lògica perquè en aquests projectes descentralitzats, que no hi ha només un propietari, pues a vegades posar-se d'acord triga. No? Com està Mastodon ara? Ja supera els 11 milions i mig d'usuaris.
Que no són... Quin tipus d'usuaris? Mensuals?
No, no, 11 milions d'usuaris registrats en aquest moment.
Sí. No vol dir actius, esclar.
No, no vol dir actius, però val a dir que sí que són... O sigui, actius vol dir que hi accedeixen a l'aplicació els usuaris, per lo que s'ha anat medint i mesurant, tenen un consum bastant continu. No vol dir que escriguin, vol dir que hi accedeixen i llegeixen, ¿vale? Perquè recordeu que Mastodon...
Que consumeixen, no?, de la xarxa.
Mastodon és interessant perquè és com una font, és com un RSS, ¿vale? Jo, de fet, l'utilitzo com a RSS. Com no premia l'ego, a diferència dels algoritmes de Twitter i dels altres, la gent que va buscar visibilitat, que li donguin xutes de golina, saps? No ho troba interessant. En canvi, la gent que rebutja aquest tipus de premis i està més fixat en, hòstia, tinc una font original, estic llegint gent que m'interessa, la gent que m'interessa elabora i publica coses, perquè com no hi ha molt soroll, no hi ha trolls, o hi ha molt poc troll, dona temps a que hi hagi una difusió d'una idea prou que et pots estar d'acord o no, però que és una idea que està treballada. ¿Vale? I això funciona. Quin problema té? O quins problemes hi ha? Bueno, el ritme de creixement és sostingut, cosa que està bé perquè en un model descentralitzat, com et creixi tot de cop, no ho gestiones, no pots gestionar-ho. ¿Vale? Dos, encara no acaba d'enganxar institucions públiques i periodistes. Que, primer, els periodistes és el col·lectiu que a l'Elon, a Twitter, els ha denostat més i més. Vull dir, no sé, que encara les xupen al cul, és una cosa que no entenc. I les institucions públiques és un model on poden tenir el seu servidor de comunicacions amb l'audiència. Per què no ho fan? Si és que és més barat que donar-li no sé quants euros cada mes al Musk a Twitter. És una cosa que no entenc i això encara va molt, molt endarrerit. Més problemes. La interfície de cerca i la interfície en general. La interfície d'usuari ha millorat, però l'experiència d'usuari, per exemple, amb una cosa tan òbvia com és la cerca, està...
De fet, a mi em sorprèn que vagin, o sigui, a pesar...
Va millorant, no, va millorant. UX, va millorant, sí. Va millorant.
Terrible.
Va millorant, però encara li queda un recorregut molt llarg i com a les, com tot software lliure, l'evolució és per consens, doncs no... Bueno, va fent, però va un ritme molt a poc. I un altre que he sentit a This Week in Tech i que m'ha agradat, ho explicava Leo Laporte, que tenen servidor propi de Mastodon, els de This Week in Tech, deia que hi ha problemes pels administradors de grans servidors, de grans comptes, de grans servidors amb moltes comptes de Mastodon, per fer una moderació correcta del contingut. Per què?
Tomàs,
perquè no hi ha cap
eina. Escolta una cosa.
No hi ha eines.
Tomàs, a veure, posem les coses en perspectiva. Sí? Amb tot el carinyo pel projecte Mastodon, que em sembla que és un projecte fantàstic. ¿Vale? El número d'usuaris actius, el número d'usuaris actius de Mastodon, ¿vale?, és, t'ho has dit, 10 milions, 11 milions. El número d'usuaris actius de Twitter és 311. Milions.
Actius o registrats?
No, actius. És el número d'estimat usuaris actius a Twitter, segons Wolfram Alpha. Llavors, pràcticament, la però diferència...
Quants...
Tomàs, la diferència de Twitter, de Mastodon a Twitter, és la diferència que hi ha del grup d'usuaris de Mossega la Poma a Mastodon.
Marc, si jo no dic...
És,
si jo no...
És el salt... és el salt d'ordres de magnitud. És a dir, és un projecte interessant. La qualitat de la gent és fantàstica, però de dir que hi ha 300 i pico usuaris, milions d'usuaris actius, que és una estimació, de dir, n'hi ha 11 i no sabem si estan simplement són comptes registrats i quina és l'activitat, i molts el que estan fent és enviar a Mastodon el que estan enviant a altres xarxes socials, a través de If This Then That o sistemes d'aquest estil.
A veure, no, hi ha la mateixa proporció de vots que hi ha en altres xarxes socials, Marc.
No, però jo no estic dient això. És a dir, jo puc tenir el meu compte Twitter, puc tenir el meu compte Instagram i el que tinc és amb una web d'aquestes d'automatització, el que faig és que quan publico Twitter doncs ho envio directament cap a Mastodon.
I què fem nosaltres? Nosaltres quan publiquem una entrada es publica automàticament a Mastodon. És el mateix.
Exacte, i abans es publicava a Twitter.
Per cert, WordPress ara traurà una utilitat perquè es publiqui. Jo ja sé que el nivell de proporció no és el mateix. Jo el que crec és que el projecte és interessant.
El projecte és interessant.
És normal també que el nombre d'usuaris sigui menor, perquè té molt menys...
Bueno, i a més hi ha una altra cosa. Qui coneix els números reals de companyies privades? Perquè això és real. Vull dir, aquí és públic. En canvi, el que les companyies privades, el que et diguin, el que sigui veritat, també t'ho has de posar en una mica de quarantena. Bueno, acabo la reflexió.
És un projecte petit. En l'últim any ha tingut una revifada molt important, perquè a Elon Musk els ha fet un favor tremendo. Però estructuralment, perquè no hi ha els incentius, perquè no hi ha les estructures...
Marc, és un projecte petit, però és un projecte que és l'única, no parlo de Mastodon, parlo del Fediverse, és l'única alternativa no privativa 100% al conjunt d'elements de xarxes socials i de continguts que tenim fins ara, perquè tenen l'alternativa per YouTube, el PeerTube, l'alternativa per Instagram, l'alternativa per no sé què, i jo crec que tinguem, des d'un punt de vista de la humanitat, en la tecnologia, una alternativa a tota una sèrie d'eines que només les podem consumir del món privat, crec que val la pena donar-los un cert recolzament. Ja està, és la meva única opinió.
Però fixa-t'hi una cosa. O sigui, el problema que hi ha és a l'internet corporatiu, a l'internet corporatiu, d'allò que estan parlant de Meta, de Twitter, el que ha muntat Blue Sky o...
Blue Sky, sí, el Jack Dorsey.
El Blue Sky del Jack Dorsey. Al final, aquesta gent el que juguen...
Que té molts menys usuaris que Mastodon, perquè de moment
només... Acaba d'engegar.
Bueno, fa 2 anys i mig. El projecte de Blue Sky va néixer 2 anys i mig.
Imagina't. Doncs, però aquest tipus de projectes juguen a l'escala. Juguen a créixer desproporcionadament i, diguéssim, juguen a buscar l'ordre, això, de milers de buscar els centenars de milions d'usuaris i arribar a tothom i tindre un control i tindre el volum. En canvi, hi ha altres sistemes, hi ha altres coses que on el creixement no és necessari, no és un requisit perquè funcioni. O sigui, Mastodon funciona amb la dimensió que té i no necessita créixer. I podríem fins i tot dir que si creix, deixarà de ser Mastodon. És com si dir, el grup de mossega la poma de terra, funciona amb la mida que té i està bé que sigui així.
Jo crec que la gent que hi ha darrere del projecte, vale, que és un projecte obert, software lliure, descentralitzat, precisament la seva preocupació principal és com anar creixent a un ritme sostingut perquè l'essència del projecte no es perdi.
Vale, però has de tindre un creixement que et mantingui el projecte viu, però com que tens uns costos d'infraestructura i tampoc tens un equip que tingui que estar com cada mes...
Els costos d'infraestructura estan descentralitzats. Per cert, i des d'aquí dono un avís, tothom que utilitzeu Mastodon, els servidors, com mossega la poma, vale? Per entendre, no és gratuït, vull dir que la gent que fa el manteniment... Sí, nosaltres a Catalunya tenim la sort de tenir un tio com el Salvador Pla, que porta el Mastodon.cat, que és un lloc de referència per la gent de parla catalana, no només de Catalunya, dels països catalans, de Catalunya Nord, del País Valencià, de les Illes, està portat correctament, vale? Doncs, hòstia, no costa res donar un euro, donar dos, si tothom que estigués allà registrat donés un euro... Pues,
exacte, bueno. però és un projecte que, diguéssim, en la dimensió que té...
Amb l'escala que té,
ha de créixer, però amb un creixement lineal va que es mata. Tu tens un creixement lineal i vas que et mates, no necessites més.
Bueno, no sé com continuarà. L'únic que per tenir accés a l'administració, i que on l'administració no depengui d'un tercer que li xaparà o li dirà que és un troll o li dirà que no sé què, sinó que depengui d'ells mateixos, no acabo d'entendre com no ho fan. Saps el que vull dir-te? Perquè si jo tingués Meteocat, perquè Meteocat és una institució pública, la tingués a Mastodon com a referència, jo tiraria de Meteocat a Mastodon com tiro d'altres moltes comptes i no hi és, i la gent no hi és, i els departaments de la gent
bueno,
no
això,
hi són.
Però això és com el tema de WhatsApp i Telegram. Ja, estic segur que la majoria de gent que utilitza Twitter no sap què és Mastodon. Però... ni ho saben.
Ah, no, no, clar que no. Amb aquesta proporció d'usuaris...
tenen molts usuaris ja s'estan posant el nom d'usuari @mastodon.cat o @ el que sigui. Però al final és dir, a veure, Tomàs, tu saps, una empresa que té que fer una, que té que fer un esforç digital de comunicació, vale? Al final el que volen és el màxim bang for buck, és a dir, l'esforç intern que nosaltres tindrem. Una altra cosa que tu dius, mira, escolta, com... és que... et com... redirigeixo, et fas un compte i redirigeixes el que estàs escrivint a Twitter.
Però hi ha un tema que a mi em xirria molt, Marc. Quan això augmenta a nivell d'escala, quan aquest tipus de projectes, diem Twitter, diem Instagram, diem el que sigui, augmenta aquest nivell d'escala, diguéssim, gestionat per una empresa privada, la fórmula, la manera que tenen de finançar-se no és per les donacions de la gent un euro. Com es financien? Es financien absorbint les nostres dades, fent-ne a l'ús que els dona la gana, quan no és vendre-les a tercers amb males intencions, i encasquetar-nos publicitat. Per tant, si volem fugir d'un escenari on...
Bueno, i canviar opinió pública, en el cas de Twitter, que cada sí, cop però, estan sortint més cosetes...
Sí, d'acord, això més a més, però d'entrada...
Això
la
algú,
manera...
algú deu pagar, m'imagino, no?
També. Sí, però com pagues Twitter? Com pagues Instagram? Com ho pagues? Perquè els usuaris no paguen. Ho pagues tenint un accés massiu a una brutalitat d'informació i fas amb ella el que et surt dels pebrots perquè no hi ha cap control, quan no, la vens a tercers i a sobre encasquetes els anuncis. Ets una empresa de publicitat. I aquest cercle, amb, quan anem a grans volums... no el trenquem mai. Perdona, Marc, que has hagut de sortir. Resumeixo el que estava explicant.
El que passa és que Twitter no ha sigut rentable mai, no, de fet?
Bueno, però Twitter té publicitat i Twitter ha agafat la seva... A veure, quan anem a grans volums on els usuaris no paguen, només hi ha tres formes de finançar-se, i de vegades les tres amb la mateixa plataforma.
Però no paguen amb diners. Clar.
Amb diners els usuaris, fent servir les teves dades per coses lícites o no, vendre-les a tercers perquè facin el que vulguin, no tens l'àudio connectat, Marc, menys mal, i...
vendre't anuncis, deia.
I vendre't anuncis. Clar, hòstia, si el model gran corporate vine, no paguis que ja te xuclo jo la sangre, és el que és, i ho veiem a tot arreu igual, a Twitter, a Instagram, a Meta, a no sé què, a no sé quantos, hòstia, tia punyeta, per no dir una paraula més forta. Canviem el punyetero model. I aquí tenim un exemple per canviar el model.
Sí, sí, sí.
Si no el volem fer servir, bueno, si les institucions no la fan servir, hòstia, pues a tomar pel culo. Aleshores sí que Tomàs... ens hem d'anar a viure dintre de la caverna i no compartir res.
Sí.
Tomàs, escolta una cosa. Saps quina és la plataforma que ha tingut de xarxa social, que ha tingut més creixement en els últims 3 anys?
Twitch o alguna d'aquestes.
Substack. Sí, a part del TikTok. A part del TikTok, que és una altra cosa...
És que em revelo una mica, Marc, perquè
mecanismes
no els fem nosaltres o no tindrem mai un mecanisme vàlid com a usuaris.
No, ara com ara, la manera més habitual que jo tinc de rebre notícies, i tu també, és a través de newsletters creades a través de Substack o productes semblants.
Ah, sí, sí. I el tio de Substack tira un fort entrevista que té la marinera, però bueno.
Els creadors de contingut estan agafant i estan dient, jo vull tindre la meva llista de subscriptors. I vaig a veure com els puc monetitzar.
La
I
meva manera...
contingut de qualitat.
No,
i tu
però...
tens el Tulo, hi ha el Tulo Didn't Read, hi ha el Mix.io, hi ha una sèrie de...
No, però jo no deixeixo cap newsletter d'aquesta gent, deixeixo podcast. Escolto podcast. Escolto podcast. No, però un moment. Jo no estic subscrit a cap newsletter excepte a Axios i algun... Un parell, només. Com rebo notícies? Jo només rebo notícies de dues fonts principals. Mastodon, perquè segueixo a diaris i a coses que m'interessen. Puc seguir a The Economist, puc seguir a segueixo coses que m'interessen i és un RSS. I l'altra, l'única aplicació de notícies que tinc és VilaWeb. Per què tinc VilaWeb i no tinc... Parlo d'àmbit més d'aquí. Per què no tinc altres fonts de notícies d'aquí? Perquè les paguen els governs. VilaWeb és l'únic que es financia amb la pasta dels seus seguidors. És que
és on tu tens la confiança.
Ojo que VilaWeb té subvenció de la Generalitat, també.
No, senyor.
Ha tingut.
No, ara no en té i de fa temps que no en té.
Ara no en té, però n'ha tingut.
Però més enllà de... Oblideu-vos que sigui VilaWeb. Què és el que cerco jo? Que no me lo compren, coño. Que no me lo manipulen. Sí, estic intentant trobar una font on com a mínim a l'origen sigui net.
Doncs ara com ara només tindràs o anar a blogs originals, i la blogosfera, diguéssim, està com molt de capa caiguda, les newsletters i Substack
accessibles, sí,
tots els creadors de contingut, i els creadors de contingut original, que molts el que estan fent és que treuen podcast combinat amb la newsletter.
Sí, de fet, sí, per exemple, el senyor... O el mateix Emilcar, sí, sí.
A l'Emilcar, o els de Too Long Didn't Read, o la gent sí, o el mateix, sisplau, un respecte, Arnold Schwarzenegger. L'Arnold Schwarzenegger té el seu, que té la seva newsletter diària, o gairebé diària, en fa quatre per setmana, que és l'Arnold's Pump Club, i a més el que ha fotut és que ha entrenat una IA per locutar com si fos ell. I jo surt cada dia a la seva newsletter
no
llegint
de
com
vista
si fos per ell.
Que l'Arnold Schwarzenegger és ja un abuelete, ¿vale? I que va presentar i que va governar Califòrnia amb els republicans. Vull dir que posem-ho tot en perspectiva. ¿Vale? És un tio simpàtic, jo no dic que no.
Però, ja ens agradaria aquí haver tingut l'Arnold en comptes dels galifardeus que tenim.
Sí, no, Déu-n'hi-do, perquè té la marinera. Vale. Però compta amb els polítics, perquè els polítics tenen la seva agenda. Mira,
sí,
aquests dies a Twitter, em sembla que era a Netflix, hi ha un reportatge sobre el Navalny, que el van enverinar i tot el rotllo aquest, ¿vale? I sí, oi que malo és Rússia, que malo és Putin, i és malo Rússia i malo Putin, ¿vale? Però tu et mires al Navalny amb tot aquest reportatge que estic explicant jo ara, i dius, hòstia, me l'estan vestint molt bé, però al final, tio, és lo mismo. A més, el Navalny va néixer donant suport als grups neonazis russos. Hòstia, no me jodes. Què passa? Que jo m'apropo a lo que m'interessa perquè em facin el jumping en aquell moment. Pues sí, i els polítics tots fan lo mateix. Fan el jumping amb qui li interessa, quan li interessa. I en la seva agenda, tu, com a votant o com a contribuent, no hi ets, només ets part de depositar el botet.
Sí, quan totalment. Bueno, en aquest cas, l'Arnold no parla de política, sinó que parla de sentadilles i parla de dormir moltes hores i de lo bo, i públic i explica estudis científics que diuen que és bo prendre cafè. Perquè no hi ha puto dret que aquesta gent del desenvolupament personal diguin que el cafè no és bo. Qualsevol persona que vulgui dir que hi ha un estudi científic que digui que el cafè no és bo és una mala persona. Perquè
no
s'ha informat prou.
Però si,
Començant pel Dani Amo, que va escriure un llibre sobre no beure cafè. Ja l'he ratllat
moltes
vegades. I ara ell beu cafè.
Sí, sí. A mi m'agradaria...
Ara torna a beure, sí? Home, tot en su correcta medida està bé.
I a mi m'agradaria que es popularitzés el poliol menta i que es fessin estudis a veure qui, perquè a mi m'agrada, jo m'emprenc de poliol menta, m'agrada molt. Però estic segur que si milers de milions de persones prenguessin poliol menta, hi haurien estudis de qualsevol tipus d'efectes i coefectes, tan beneficiosos...
Si una cosa vaig aprendre a l'assignatura d'estadística és que al final podies arribar a la conclusió que tu volguessis.
Bueno, però compte, Magma, que amb ciència això no és tan senzill. Vull dir, s'ha de demostrar la veritat. Però bueno, escolteu, deixeu-me que acabi, que jo no volia parlar tant d'aquest tema i ens hem enrotllat aquí com una persiana.
Però ja t'he dit que no en parlessis,
no,
que és molt més interessant.
Problema.
A veure,
Blue Sky.
Escoltar en l'Arnold cada dia i et diu les sentadilles que tens que fer.
Però això no ho has dit en un compte de Twitter?
No, té una newsletter que és el Arnold Pump Club. Va. I llavors ell vol construir el racó positiu de l'internet i ell parla de coses positives com fer sentadilles, fer flexions,
molt positiu,
menjar sa, dormir,
molt bonic,
beure cafè amb moderació, perquè el que no es pot és fer prendre cafè 9 hores abans d'anar a dormir.
No,
fins al migdia. Havent dinat, prou.
Doncs mira, amb això li dono la raó a l'Arnold, mira per on.
Clar. L'Arnold té raó amb tot.
Mira, aquest és el meu últim cafè, que me l'he pres quan hem començat el programa, que és un cafè amb llet, per cert, és un cafè. Bueno, un talladet. Bueno, escolta'm, és tardíssim, hem de tancar, tenim notícies d'Apple i tenim tres, i hem de posar moltes falques, i tenim tres propostes. Anem corrents a contacte i tornem de seguida. Vinga.
Vinga.
Thank you.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Res a dir de contacte. Només bueno, comentar això que ha comentat el Marc al principi, que estem nominats, no?, en els Premis Sonar.
Sonar.
He dit Sonar, no, és Sonar. Que no sé qui... Ja darrere està la gent...
Tu has de pensar que és com els pets. No sé. És com els pets. Bueno, si és Sonar, vale. Si és un Sonar, no. Ja no.
Tu, GPT.
Bueno, GPT. Jo, GMPT.
Fes Sonar amb un pet i ja no sé.
GMPT. Bueno, doncs, que estem nominats en dues categories. No sé, són finalistes en aquestes categories.
Són finalistes. Amb no nomenats. Hi ha hagut 200, anomenats. I 200
nomenats. En català, en català.
En català, sí. Hi ha hagut 200 anomenats i nosaltres estem... Sí. Hi ha 30 finalistes en diferents categories i nosaltres som dels 3 únics podcasts que són finalistes a més d'una categoria.
Si han hagut 200 participants, per entendre'ns, de podcast en català, us ben asseguro... Us ben asseguro que d'aquests 200, només 20 són podcasts autènticament independents com aquest.
Jo crec, vale? Que encara n'has dit molts.
Jo que també. Jo, la resta, pues, són... bueno, subproductes d'emissores...
És un altaveu més dels mitjans de comunicació.
Oh, compte que no vull dir que no siguin de qualitat. Jo, per exemple, escolto...
O Guàrdia, podcasts directament produïts per productores professionals.
Per productores professionals.
Però no és, no és el podcast independent amb aquest olor de frescura, de poliol menta que tenim nosaltres.
No, poliol menta o poliol merda, perquè nosaltres diem el que ens dona la gana i no donem explicacions a ningú i no pot venir ningú polític a dir lo has hecho tan mal com no, les oposicions.
Que poden venir. Poden venir.
Marxaran per la mateixa porta.
Com a molt els patrocinadors ens poden dir que hem de dir.
No, bueno, ni això, perquè si agaféssim algun patrocinador i li diguéssim a veure què fa ell en sus momentos libres, ja t'ho diria jo. Bueno, vale, parlant de patrocinadors, aquests sí que ens els estimem molt perquè donen pasta també. Igual
I hem
que
de posar la seva
tota
fala,
la gent.
Exactament.
Sí, anem a posar la seva fala, que Vinga. És la gent de ByteRite i del Josep. Vinga, va.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
Josep Ruano, que t'estimem molt.
Aquesta vegada no l'hem posat en directe, la Falca, eh?
No hi posem res en directe. No. Em fa por, però que ja tenim els forats fets. Això és com el troquelado, saps? Semblava una altra cosa, però no és per el troquelat. Bueno, Apple. Va.
Apple.
Bueno, doncs...
Què passa amb Apple? Si hi ha dos identificadors nous de Macs grossos?
Sí, tres.
Tres, o sigui...
Tres
això...
identificadors... Espero
o sigui, això,
que un
això,
d'ells...
Són les webs grosses? Són les web... Suposo que són els de Pornhub? Que
en aquest cas ha sigut un fitxer de configuració que s'han colat... de fet, és un fitxer de configuració del Find My i s'han colat tres Macs de el que sembla que serien d'escriptori.
Sí. A veure, com deien els filòsofs Martes i Trece, hay gente pató. O sigui, hi ha gent que s'agafa els fitxers de configuració i llegeixen... A baix nivell...
Bueno, allà hi ha uns strings... Que
tenen scripts fets, tenen scripts fets que ja ho fan automàticament. No que et penses que va mirant fila a fila? No, tenen un script fet.
No, hi ha un senyor que s'ho llegeix tot.
No, es miren els...
S'ho imprimeixen en paper.
Això ha passat de fa tant de temps que ja tenen el seu automator.
No, s'ho imprimeixen en paper i tenen un marker d'aquell groc i van subratllant-ho. Un senyor que es diu Martínez.
Penseu que hi ha molta gent que en el seu temps lliure treballa, també.
O sigui que... Hay gente pató.
Bueno, en teoria són tres Macs d'escriptori, és a dir, que espero que un d'ells sigui el Mac Pro. Espero que... Tinc ganes, no perquè me l'hagi de comprar, però tinc ganes per veure...
El Mac Pro, el Mac Pro Max i el Mac Pro Max que te cagues Ultra.
Amb l'M2 Ultra.
Segurament. Esperem també que Apple tregui un iMac de més de 24 polzades, perquè és una cosa que van treure, van deixar de fabricar i no se sap.
De més de quant? Perdona, de més de 24.
Bueno, l'actual iMac és de 24, però es va encarregar el de 27.
Tu te'l compraràs?
No, jo no.
Llavors per què ho esperes?
Jo et dic una cosa, Marc.
El Mac Pro, dic.
Et dic una cosa, Marc.
Sí.
Jo tinc un Mac Mini i ara no em canviaré ni me'l canviaré per un de nou. Però, si hi hagués un iMac de 27 o més, que no fos hipercar, aquesta és una altra salvetat que poso, m'ho miraria, perquè mira si
els
fa
iMac
anys...
Els iMac no estan malament de preu.
No, crec que estem al 2023, no? Tinc un Apple Cinema Display del 2011 que ara que aquesta setmana que em canvio l'estudi, el torno a recuperar i el torno a fer servir de lo bé que funciona, tio. De lo bé que va. I és una pantalla del 2011.
Tomàs,
no és un iMac.
Aquí casa meva
sí, no té Thunderbolt.
En aquí casa meva tinc dos iMacs de 27 polzades.
Hi ha un adaptador per posar...
De mini DisplayPort.
A USB-C.
Tomàs, jo tinc dos iMacs de 27 polzades que funcionen encara i els fem servir. Com a...
no, jo estic gravant amb el meu MacBook Pro del 2012.
Ei, i com van les pantalles? Tio, van de puta mare.
De conya, de conya. Bueno, ara és ja comencem... Ve... No, a veure, una cosa. Des de que, per exemple, la meva senyora la que feia servir l'iMac de 27 com a ordinador principal i des de que té el MacBook Pro de 16... La pantalla és una altra cosa.
Però,
és una pantalla Full HD i, en canvi... Ja
estàs parlant de pantalles de portàtil, que és una altra història, però amb pantalles de desktop, jo tinc un BenQ, ¿vale? És un BenQ 4K, color rosetuna, ben aparcato, muy grande, de 32, perfecte. Hòstia punyetera, no veig tan clar les lletres i tot com veia amb l'Apple Cinema Display del 2011, tio.
I si t'agafes un d'aquests dels últims, que ja són 5K, aquest que és 5K, que té el
peu... Amb el peu de
1.000 euros.
Sobretot.
Ja, però
com
jo...
el teu monitor.
Sí, però jo no sóc client d'això. En canvi, jo era client d'un iMac. Entens el que vull dir-te?
Sí,
aleshores,
és que
l'iMac
és molt bon producte, qualitat-preu, per mi és excel·lent.
Va ser el meu primer Mac va ser un iMac. Després em vaig comprar un MacBook negrito, però primer vaig tenir un iMac. Bueno, sí, segueix, perdona, hem parlat d'això, del Mac Studio.
Ja està. Com sempre, sistemes operatius. A veure amb el tema de les ulleres, ara es veu que sí, que sí, que és aquest any, que segur que sí, que hi ha molt hype, que se sent de que... deuen haver treballat bastant perquè es diu que totes les apps d'iPad seran compatibles amb aquest nou dispositiu, o sigui que tinc moltes ganes de veure que ha fet Apple amb
aquest
tema.
Hòstia, Magma, acaba, perdona, que no vull interrompre't, acaba.
No, i ja està, i respecte a això ja està. Una coseta, si veieu a partir d'ara que les actualitzacions tenen una lletra, és que des d'ahir Apple està provant una nova manera de fer actualitzacions ràpides de seguretat, no sé exactament a nivell d'usuari què significa, però si veieu que hi ha una... en la versió del sistema operatiu, no us espanteu, és aquest tema de que s'ha actualitzat
de manera automàtica, no?
Sí, és curiós, vull indagar més sobre el tema, però és això.
Hòstia, Magma, et volia comentar, mira, que bé que estiguis avui aquí, perquè he activat una cosa nova amb iOS i m'ho estic passant teta, tio, que és la detecció de sons estranys. Per exemple, quan toca el timbre. O, per exemple, quan miola un gat, que em surt una finestra... Ja fa anys que tinc el telèfon en silenci, però m'apareix un pop-up, no? I m'he adonat compte que... ho detecta molt bé, primer, és una putada, perquè els gats tenen la mala costum de tenir gana entre les dues, les tres o les quatre del matí. Aleshores, tens, per una banda, el gat miolant i per l'altra, l'Apple Watch vibrant com un boig perquè el gat està miolant. ¿Vale?
Què fas amb l'Apple Watch posat a l'hora de dormir?
No jo dormo amb l'Apple Watch.
Ah, jo també, hòstia.
Jo dormo amb l'Apple Watch, sí. Sí.
Traqueja el son, està bé, et diu, hòstia, a més hi ha algunes apps que utilitzen aquestes dades i et diuen, hòstia, quina casualitat, no? Però quan fas més exercici, doncs millor. Ah, vale, gràcies.
No, però el mateix tracking...
Això també ho diu Arnold, eh?
Sí, el mateix tracking que fa l'Apple Watch està força bé. Està molt bé.
Han tardat molt, perquè això és de l'any passat. Però, bueno,
i l'altra segona curiositat, ho estic dient perquè...
Abans d'això, el que parla el Tomàs, ho podeu veure, accessibilitat, que això està fet, bàsicament, doncs, per exemple, si ets una persona que no hi sent bé i hi ha una alarma, doncs t'avisa, ei, que estàs sonant una alarma, fot el cap d'aquí. No?
Però no només si no sents bé. Què passa a mi a vegades? Que estic amb un Teams de la feina i no sento el timbre de la porta. Però el telèfon el sent i m'ho diu.
Sí. No, està molt bé.
No senti... o surts a la terrassa i aleshores, com tens el vent i, no, i el soroll de fora...
Això... es va incorporar a la vegada que el mateix, la mateixa funcionalitat, però per secs. Pots anar amb l'iPhone i et detecta si hi ha una porta. Et diu si hi ha una porta, si està oberta, si no està oberta. Està bé.
L'altra curiositat que volia dir d'aquesta detecció del timbre és que quan a vegades tinc la ràdio encesa i estic escoltant Codi Morse, segons quina combinació de dides es pensa que és el timbre de la porta. I diu, coi, no és la porta, que és la C, és la Q, és la J, no és la porta. Però bueno, curiositats. Vale?
Hòstia, ara que dius això m'agrada. Aviam si es pot fer un shortcut perquè et tradueixi de Morse a text.
Segur.
Al revés hi és, perquè un dia us els vaig explicar que pots posar, hi ha un shortcut. Posaré les notes que escrius i amb la llanterna et fa el codi Morse. Pot salvar la vida algun dia.
O el pi, o sigui, el di, que també això ho fa. De fet, hi ha aplicacions que tradueixen en un sentit o un altre. El que passa que de mascles, com a l'Arnold Schwarzenegger, és fer-ho d'oïda. Vale? Això és ser de mascles. És com programar amb C. Vull dir que el Morse és com programar amb C. Qui sap Morse sap C o codi màquina. Vale? Vinga, doncs ja estem de la part d'Apple?
Sí.
Vale. Doncs, si et sembla, anem saltant cap a les propostes. Que només hi ha tres. Acabarem avui de seguida. Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Tot bé. Totes les propostes venen del Marc, dels temes seus, de les renovables, o sigui, de coses que hem anat estirant d'aquí en el programa, ¿vale? A la Bonilla, a Bonillo, Bonilla, no me'n recordo, no sé si ho he explicat o ho he escrit bé.
Bonillista?
No,
Bonillo,
em
sembla que és. Bonillo,
sembla que és Bonillo. Parlen de renovables. Diu, proposta que complementa el programa que va fer el Marc entrevistant en Xavier Cugat. És la part i de la xerrada, que en faran una segona, perquè és un altre podcast on va estar en Xavier Cugat. També va estar una altra persona que es diu Pedro Fresco, que crec que aquest va ser delegat d'energia o algo de la Generalitat Valenciana. I el podcast es diu El Podcast de l'Energia, ¿vale? El Podcast de l'Energia. I jo crec que no l'havíem recomanat mai aquí i ho fem per si voleu continuar seguint.
És un podcast escoltant. Només parlant d'energia.
Sí. Ja ho porta un nano que no he apuntat el nom, disculpeu, però bueno, està bé. En Sinerbov, parlant de vehicles elèctrics, diu, hi ha un canal en anglès de proves de vehicles elèctrics.
Álvaro Peñarrubias, diu el senyor.
Ah, sí, gràcies, moltes gràcies. Doncs això, merci. Doncs això, el Sinerbov, parlant de vehicles elèctrics, diu que anem amb un canal en anglès a YouTube que parla de vehicles elèctrics, que el porta un nano que es diu... Binorn Netbland, no sé com es pronuncia, que òbviament
és
està...
Nòrdic, no, aquest senyor?
Viu molt a prop del cercle polar, entre Noruega i Suècia. Està ell i els lapones, vale? I uns quants renos. Doncs fa proves en temps real, per 1.000 quilòmetres, incloent temps, recorregut, tal, i tot el que fa ho publica en fulls Excel, vale? Perquè la gent pugui interpretar i analitzar les dades. I és interessant, vale?
Està bé.
Perquè ho penja a internet. I acabem també amb una altra proposta del Ciner en relació al programari lliure i més específicament al llibre Office, que ja sabeu tots que és una alternativa open source de suites ofimàtiques.
Llibre no, Libre.
Libre Office, per això.
Ve de Libre.
Sí, de Libre, de Free. És una alternativa a les suites ofimàtiques.
Anda que no l'he instal·lat jo cops a la gent, això. Ha canviat. Que si a l'Office, que si...
El Marc, sí, perquè el Marc es queixava molt del LibreOffice i de l'OpenOffice. Sempre ha anat bé. Bueno, ha anat bé. Anava, parlo de fa molts anys. Anava bé quan no tenies, per exemple, en temes de Word, en temes de documents, molts moltes pàgines i molts documents. ¿Vale? Això ha canviat completament. Avui en dia la situació del desenvolupament d'aquests projectes ja és molt... Exacte, té molta tradició. Sí, sí. Tant és així que enguany a Saragossa de LibreOffice es fa un congrés el dia 12 i 13 de maig, ja mateix, que hi ha un company del Ciner que es diu Isma, Infantlo, em sembla que és el seu nickname, i que parla de com definir, treballar i programar taules dinàmiques a LibreOffice, a la part, diguéssim, de full de càlcul de LibreOffice. O sigui que molt bé, molt bé, molt bé, perquè
jo
abans
per
això...
Per documents llargs, ja sé que és de ser... Però des que vaig aprendre LaTeX, que no crec que hagi de fer mai més un document llarg, però, hòstia, et treu una de feina. Sí que és veritat que al principi la corba d'aprenentatge és una
mica... La corba d'aprenentatge és una mica...
Però, hòstia, després et treus de històries, perquè és una passada. Està molt
sí, bé. Sí, cert, cert. Molt bé, macos, doncs aquí acabem el programa d'avui, esperem que us hagi agradat. Magma, feia dies que no et veiem, estic content de veure't
sí.
per aquí.
He tingut bastanta feina.
Sí, bueno, la sort de ser molts és que ens ho podem anar compaginant. ¿Vale? I res, una abraçada a tots, ens retrobem la setmana vinent.
Vinga, adéu. Adéu.